Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, l'Esco des del Vila-real a 92.2 FM, amb Javi Mata i Rubio.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
Buenas, les 2 i un minut i ja sono para. Després del partit davant del Betis, intens a més no poder i que deixa moltes coses per comentar, demà arriba el Manchester City. Bueno, demà no. Esta vesprada arriben els anglesos a Vila-real per a jugar demà el partit que es enfrontarà en la tercera jornada de la Lliga de Campions, així en l'estadi, als nostres. Ve Pep, Haaland i companyia per a jugar un partit en el que el Vila-real necessitaria guanyar per a establir-se en el grup dels que se van a classificar i també per a intentar recuperar-se dels últims resultats amb les derrotes al Bernabéu, l'empat davant dels italians o l'empat davant del Betis en l'últim minut i de la mà d'Anthony. No és que estiguem en una mala ratxa, perquè només n'hi ha que analitzar els rivals i contra qui ha jugat, però és veritat que el Vila-real ha estat prop de puntuar o de guanyar, inclús, quasi tots els seus partits, i no ho ha pogut fer. La palmatòria en el Bernabéu, l'empat contra la Juve en l'últim segon, contrarrestat en l'empat contra el Betis en l'últim instant. Les baixes tampoc ens han ajudat, cosa que pareix que ja està mig solventat després de veure a Gerard Moreno tornar a jugar. Siga com siga, el de demà és un partit d'issos que, com sempre vos dic, teniu que guardar i disfrutar, perquè no és fàcil que equips com el City o la Juve vinguin de visita obligatòria a jugar a futbol a l'estadi. I és més difícil encara que tu pugues pensar i creure i estar convençut de que pots guanyar-los. Així pues, a cavall entre lo de la Lliga i lo de la Champions. A cavall entre pensar què farà Marce. Encara calents per l'empat del Betis. Per l'error en el 2-1 que jo crec que marca el partit. Amb un grapa de gent enfadada perquè havia molt aficionat del Betis en la graderia. I entre totes aquestes coses, una volta més i una volta més i una volta més en Miami. Ara la discussió ve de si la Lliga paga o no paga, de si cobraran o no cobrarem. Mireu, jo del tema de Miami començo a tindre una percepció, i és que no tinc gens clar que se jugue. Ja no perquè no se puga jugar, o estiguen les coses fetes, o deixen d'estar. Ja ho dic des de la part del Vila-real. Cada dia que passa, per al Vila-real és més complicat, més difícil poder fer front a aquesta història. Ara mateix, Tebas té a tot el món empantanat a l'espera de si això va avant o no va avant i de com se té que fer. I els dies passen. I això se juga en desembre i ja estem a finals d'octubre i no tinc la percepció de que en el Vila-real vagin a tindre el temps necessari per a poder portar a terme tota aquesta història de Miami. Per tant, crec que ara mateix estem en una setmana que és vital per a que això acabi portant-se a terme. Entenc que el Vila-real estava dispost i està dispost d'anar a Miami. Entenc que el Vila-real depèn de que Tebas alcance tots els acords que du d'alcançar per a que això se porti a terme, perquè això si se juga a Miami és perquè algú ho paga. I ho paga bé. Han filtrat per ahir preus d'entrades, del Hard Rock, pel dia del partit. Ni caso. Ara mateix, la Lliga té que comunicar-li a Vila-real i a Barça, una, que se fa, dos, com se fa, i tres, què té que fer o què tenim que fer a partir d'ahir. I el Vila-real, recordeu que té damunt la taula una situació especial. Té que traslladar a moltíssims, no sé quants, però 1.500, 200, 400, 700, 800, 2 milions i mig, no tinc ni punyetera idea, d'aficionats. Una mostra és que quan li van preguntar a ir a la porta lo de Miami. Iba a dir, sí, vaya a cobrar, pero encara no ho sé. Però quan va a cobrar? No ho sé. Però quan va a cobrar? I la porta dia, no ho sé, perquè la Lliga no m'ho diu. Així que esta és una setmana clau per a que seguiu els que esteu enfadats, els que voleu anar a Miami i pensar en anar a Miami, i els que no, pues pendents a veure d'este sainet com acaba. Per cert, que és de... vos vas contar divendres que l'agrupació de penyes fa viatge a Dortmund. L'agrupació de penyes fa viatge a Dortmund. 380 euros vol d'anada i tornada més desplaçament. L'entrada te la pagues tu. Suposo que en breu ho faran oficial, perquè estos dies molta gent me preguntava, però ho fan o no ho fan? Segons l'agrupació de penyes, sí. N'hi ha viatge a Dortmund, en el mateix dia, vol charter, des de l'aeroport de Castelló. Dit això, anem a ello. Vaya mala gaita, se mos va quedar a tots Rubio en el gol del punyetero Antoni, eh?
Sí, a veure, al final era ficar-te en de 9 punts i distanciar-te un poc de la resta i ara s'ha igualat tot una miqueta.
Tia, n'hi ha una guerra ahí per la Champions que va estar guapa hasta el final. Com està la cosa ara, en primera
divisió? Sí, nosaltres hem de 7 punts, l'Atlético de Madrid en 16, el Betis en 16, l'Espanyol en 15 i l'Atlètic Club en 14.
Per cert, avui he entrenat el City. Viatge este migdia i a la vesprada estarà així Pep. Rodri no ha entrenat, però Rodri ve. Ve perquè en el Villarreal volen que vinga, perquè ell vol vindre i perquè és algo tan especial com pa que no vinga. Per tant, Rodri ve i vindrà i estarà i el podrem aplaudir i ell mos podrà aplaudir, suposa, saludar, que jo crec que és de tot el que hi havia en aquest partit una de les coses més especials, poder tindre a Rodri així. És bona notícia que no jugue, però era bonico que vinguera. I especial. Per cert, qui no ens pot presentar el nostre Manchester City per a jugar demà així a Poble Groguet?
Porteria per a Donnarumma, defensa en Stones, Díaz, Guardiol i O'Reilly, al mig Kovacic, mig del camp en Rinders, Foden, per les bandes Bernardo Silva i Doku i davant el bicho.
Els que entenen diuen que este és un City de Calbot, que comparat amb el City que va guanyar la Champions no se pareix gens, que és molt més vulnerable, té potencial ofensiu, és el City, però no és una màquina de destruir rivals. Tu creus que el Villarreal pot guanyar al Manchester City, Rubio?
Sí.
O sea, no és la bèstia parda ixa que abans diuen que eren o que tots veiem que eren, encara que és un molt bon equip.
Claro, t'anava a dir, és millor però que la Juve, n'hi ha que fer un partit perfecte.
És millor que la Juve, no?
Sí. O sea, un partit perfecte és... I ese dia no pots anar a buscar la contra en el 2-0. Si vas 2-0 no vages a per el tercer, aguarda un poc.
Tu pots anar a per... És que, claro, el futbol és com la manta que tapa i destapa. Tu pots anar a pel tercer si la claves, ¿vale? Perquè tu mateixa vindries així, si mos tiraren dins de l'àrea, a esperar, a dir, no pots esperar encara que vages 2-0. Tens que anar a fer el tercer. És que el futbol...
Ja, però demà...
Home, demà no pots...
Demà si vas 2-0, tapa tot el que pugues, per favor.
Bueno, veurem. Sí, per primer tenim que anar 2-0. Ala, anem a ello. Resaca del Betis. Per cert, deixeu de renyir en els del Betis per internet, tio. Que ne són molts, moltíssims. Deixeu de renyir, tu. Penseu una cosa. Lo que és el Betis, la gent que traslada, la gent que el seguís, estan en el seu millor moment, en el moment més important, diria jo, futbolístic, no de la seva història, però quasi... I van empatar en l'últim minut. I don Manuel ho va celebrar com si li haguera tocat la loteria.
I Causilla se va alçar.
I Causilla se va genollar en els braços xillant. I Fornals com si haguera guanyat la Copa d'Europa. Tenien ganes de guanyar-nos.
Dir del postpartit que després van veure a Lo Celso parlant en xisco, no sé si demanant disculpes.
I Lo Celso...
I a don Manuel parlant en el president Roig, també de bon rotllo.
Sí, però mos volien pelar conforme fora, eh? Mos tenien ganes? No, lo següent. I per què penseu que mos tenen ganes? Per què creus que mos tenen tantes ganes?
Bueno, a veure, una cosa és que considere que puguin guanyar el partit, òbviament, però que gent que ha estat així mos tinga tanta animadversió no m'acaba de pareixer normal.
No sé si és animadversió o ganes de guanyar-mos. Igual les dues coses, no? Igual no han eixit com esperaven, o esperaven algo més, i tampoc se'ls ha donat. Igual no se'ls ha donat, no ho sé, és difícil, és raro. Lo que a mi me dona que pensar i me alegra És el que vos dic sempre. Si te volen guanyar, és perquè volen, perquè estàs fent-ho bé. En el futbol, fugiu dels abraços, dels besos i de què bien lo has hecho, chaval. Com dia Robert Fernández Bonillo. Si és d'un camp de futbol i t'abracen i te besen i t'aplaudissen, malament. Si és escoltat, és que has guanyat segur, Rubio. Això és matemàtic. I ells molt volien guanyar. I van celebrar el 2-2 perquè sabien que era superimportant, molt important per a d'ells. Importantíssim. I perquè saben que som el seu rival directe per a Lliga de Campions. I perquè l'any passat, Rubio, es van limpiar la Lliga de Campions. Així de fàcil. I perquè l'any passat es van guanyar un partit allí que encara els fa mal. Perquè aquest partit va ser la clau perquè el Betis, avui o demà, jugara contra el City i demà contra el City jugues tu. Ells no. I és la diferència. Per això te tenien tantes ganes. I per això ho van celebrar tant. I per això volien sumar així. Normal, com tu vols sumar allí. Com sempre vos dic, la diferència és que tu, en la història, podies pensar que podies estar on estàs tants anys i complicar-nos la vida a clubs com el Betis, la Real Societat, el Athletic Club, el Sevilla i tots aquests. I és la història. Per lo tant, que és bona notícia que te vulguin guanyar, que és bona notícia que t'estiguen pegant la murga, que te diguen aldea, que sois quatre. Si estiguérem en segona ref, tranquil, que no vos dirien res. No sabrien ni on estem. Bueno, veurem què fa Marcelino al partit del City després d'una alineació en la que, per cert, el gran protagonista va ser la tornada de Gerard Moreno Balagueró. Després de dos mesos d'haver jugat 45 minuts en Lliga, Marcelino va decidir ficar de titular a Gerard. Va girar dos voltes Gerard, va fer tres controls i un passe que ja val la pena pagar l'entrada. Com està Gerard? Com estarà per avui o per a demà? El va utilitzar més? El va guardar? Jugarà Yoce? Tornarà Mico Tache, que no va jugar perquè estava tocat i tenia molèsties físiques? Pues ara mateixa no ho sabem. Ara mateixa tot és una incògnita. Però si del partit del Betis traem algo positiu, és tornar a veure a Gerard. Marce parla d'ell.
Bueno, lo primero que tienes que volver a disfrutar del fútbol que el pobre pues está padeciendo durante mucho tiempo. Y entonces vamos a ver si entre todos somos capaces de que no tenga pues recaídas o lesiones. Si no tiene lesiones, pues tendrá continuidad y entonces podrá llegar a un muy buen nivel. Pero ahora tampoco le podemos exigir el nivel que, si recordamos, a ese Gerard en su máximo esplendor. Pero creo que hay que primero tener paciencia, prudencia y que él vaya adquiriendo muy buenas sensaciones consigo mismo y sobre todo continuidad sin lesiones.
Ojalá, ojalá tenga continuidad y sin lesiones.
A ver, yo si no está mi cautache, yo demà crec que un jugador com Gerard mos fa falta en el camp demà. Un tío que puga tindre el balón en els peus i no perdre'l.
Serà Yoce. que el ficara fora com el ficava en el partit final. O Moleiro. Moleiro va estar molt bé l'altre dia. Eh?
Moleiro està començant a tindre un molt gran nivell.
Està molt bé, la veritat. I va ser de lo que més mal li va fer el Betis quan el Betis més apretava perquè li buscava l'esquena ahir en Rabat i va generar moltíssim. I se passe, per exemple, a Buchanan, que creu que està en fora de joc i que li xuta fora, no era fora de joc.
No, no, i que ara quan ha plegat des de darrere ja la clava dins.
Sí, i després busca el passe, eh? Jo te diria, a mi Moleiro m'està agradant moltíssim. Bueno, o sea,
demà és un partit que te van a sometre moltíssim, és que tindré gent que pugui aguantar el valor.
Bueno, ara parlem del City perquè n'hi ha que buscar la ressaca. De la ressaca del partit queda, també com diem, bueno, no vaig a dir, l'última jugada no és falta, no? És que Solomon, ahí, Santifia, és que me cago en la mar, tio. Me cago en la mar.
És que pots fer algo més, ahí.
Sí, té que acabar jugada, és que tens que acabar jugada. Per a mi el partit del Betis, la clau està en el gol que ens fan quan anem 2-0 i és el moment que tens que parar el partit i no eres capaç de parar-lo i permetis que te pillen una contra en 2-0, despenjat, desubicat, en pedraza fora de lloc.
És un centre que crec que a Llose no arriba a rematar, no? Sí. I a partir d'ahí te claven la contra quan està tot l'equip descol·locat.
Sí, sí. Bueno, ara analitzem el partit del Betis. Del Betis també queda que Marcelino superara Don Manuel i alcançara aquests 260 partits oficials amb un empat.
Bueno, pues me dio la enhorabuena, igual que yo se la di a él, porque él también pues es el entrenador que más partidos ha disputado con el Betis. Fíjate que coincidencia que los dos celebramos, pues bueno, siempre es anecdótico, pero a la vez es una satisfacción, ¿no? Porque los entrenadores que estamos expuestos a los resultados, cuando llevas o cumples tantos partidos con un equipo, es primero que te demuestran la confianza, segundo que te la mantienen, por lo que tienes que estar agradecido, y a la vez también tienes la satisfacción porque eso indica que bueno, pues hemos hecho bastante bien las cosas, que los resultados son positivos, así que nos hemos dado mutuamente la enhorabuena, igual que al final del partido.
Pellegrini, que últimament és prou fred i prou gelat en nosaltres i que és poc amic de donar flors o de parlar del Villarreal, més o menys cobrir l'expedient, l'altre dia, suposo que com estàveu content per l'empat, va estar, jo diria, més carinyós. Eh? En Marce, el que va valorar así.
Bueno, me tocó a mí hace un par de semanas superar a Lorenzo Serra Ferrer en el Betis, ¿cierto? También un técnico, una leyenda que estuvo mucho tiempo en el Betis, lo logramos superar. Eso va reflejando un trabajo que se ha hecho. No es fácil mantenerse tantos años en un equipo. Bueno, yo estuve en Villarreal 5 años, Marcelino tiene 5 años y un partido más para haber hecho eso. Yo creo que además es un técnico que le ha entregado mucho a Villarreal, que lo mantiene en los puestos altos, así que me alegro mucho por él. Yo no va a desvirtuar mi etapa en el Villarreal, que fueron 5 años también de muchos logros, de semifinal de Champions, cuarto final, segundo, tercero en la Liga, pero si él lo ha logrado superar en cantidad de partidos, como digo, me alegro mucho, se lo merece por su trabajo, y supongo que él sentirá el mismo orgullo que siento yo de haber podido superar a técnicos tan importantes en lo que creo que haber sido yo acá en Villarreal y Lorenzo Serra Ferrer el Betis, así que un gran mérito de él y me alegro mucho por él.
Bueno, pues Interflora, abrazos, besos, cariños y demés per els 260 partits de Marce que va superar a Don Manuel sentat allí en la banqueta. Del partit en si, ara l'analitzem, però d'aquest partit queda una ressaca rara i és la ressaca de la presència massiva d'aficionats del Betis en la grada. Avui està parlant jo amb la gent del Villarreal Club de Futbol per a entendre per què n'hi ha tants. I la veritat és que n'hi ha menys dels que havien habitualment, i m'explique. Ara mateix al camp del Villarreal Club de Futbol, l'estadi en si, no pot o no té venda d'entrades. Té venda d'entrades unes 400 o unes 900 en total, perquè són les entrades que el Villarreal Club de Futbol no pot vendre o no pot fer abonos perquè la UEFA després els gasta contra el City. Recordeu allò que us van contar, no?
De la Juve que se quedaven molts seients buits.
Claro, què passa? La UEFA te anul·la
part de baix de preferència és, no?
Sí, i part de sectors del camp, de tribuna i tal. Vale. Què passa? El Villarreal té que reservar entrades on pot, per a que la gent de, per exemple, preferència i tribuna, que li lleva la, el seient la UEFA, a sentar-lo demà, ¿vale? Per exemple, molts amics estan en preferència baixa i es col·loquen en el gol nord, crec que en la fila 24. Claro, i ses cadires en Lliga no tenen abono, perquè ixe abono està xuplat per la UEFA per la Champions League. Per lo tant, ixes entrades sí estan lliures en Lliga, són unes 400. I el Villarreal les fica a la venda. A ixes entrades, més o menys, s'afegixen les entrades dels socis que no van i llibera l'abono perquè el Villarreal venga a ixa entrada i tu poder tindre una part, ¿vale? Que és el sistema este d'ara, libera tu asiento. I a ixes entrades que estan a la venda per a que compre qui siga, a les que lliberen els socios que poden comprar també per la web, se suma tots aquells empreses, abonats de peu, que deixen el seu abono a un amic, a un cosí, a un cunyat, a un nebot. Me diuen en el Villarreal que estan treballant el tema de reventa d'entrades i que és molt baixa, que en aquest estadi se revenen molt pocs carnets. Molt pocs. Poquíssims. No n'hi ha una cultura d'això. Sols en Champions, perquè se trau molta pasta. Per lo tant, també vos avise que en aquest partit de Champions s'està intentant controlar el tema. A més, si tu vas en un abono d'ací i vas vestit del City o tens més cara de guiri que Benny Hill, no vas a entrar. Però bueno, aquest és el teu problema. M'interessa lo, de la, lo del Betis, perquè has de preguntar, per què havia tanta gent del Betis? M'han dit, Javi, havien prop de 500 persones del Betis repartides entre la gent de Villarreal. Quan ha hagut partits que havien més de 1.000, inclús 2.000, quan veníem entrades. Poden haver aficionats del rival entre la grada? Sí, no està prohibit. Tan sols si el partit és d'alt risc. N'hi ha clubs que te trasladen, no sé per què, el Barça ho fa. El Barça te col·loca a la zona visitant. ¿Vale? Però ara mateixa, tota aquesta gent que està entre els aficionats del Villarreal Club de Futbol o són les entrades que queden per vendre de la UEFA que no s'han fet abonos, que són unes 400, o són els carnets que els socis han tornat i se fiquen a la venda, o abonos d'empreses o aficionats que deixen el seu abonament a un amic, un cosí, un cunyat, un col·lega de Carmols en ells de la Llosa i que és del Betis més que l'escut. A partir d'ahí, per què n'hi ha problemes? Bueno, pues perquè els partits són calents i perquè és veritat que n'hi ha gent que els toca sempre. Per què dic n'hi ha gent que els toca sempre? Pues perquè estan en sectors on, per exemple, els abonos són de empreses, aficionats que deixen molt l'abono o el canvien per el Villarreal, però segons diuen en el Villarreal, ells estan treballant en aquest tema i en Lliga és molt poc, Madrid i Barça, quan funciona la reventa. Perquè jo ara he estat buscant, jo no he trobat, vendo un boli i regalo dos entrades del Betis de la setmana passada, Rubio. Molt poc. Algun hi haurà. Que no és ese moviment. Ara del City ja, sí que l'ha vist.
O sea, crec que te ho vas comentar el dissabte. Jo no me crec que tantíssima gent del club traga diners de vendre l'abono no, contra el Betis.
N'hi ha molt pocs. Sí, però del club poden ser 150 o 200 persones. Més els 400 que fes a la venda són 600 o 500. 500 persones vestides del Betis. Què passa? Del Betis ne són un muntó. Un muntó de gent, així, en la província de Castelló. I compren les entrades. I venen a veure el partit. I què passa? Que així no hi ha cultura de comprar entrades aficionats del Villarreal. Per què? Perquè si no tens entrada no vas. O vas si te dice al socio el carnet un amic. I com tot el món coneixeu a la gent que té carnets i no van al futbol, la gent que més o menys no té carnet i se busca la vida sempre troba un abono. I és raro que pague per entrar. La gent que compra en la web del Villarreal, la majoria són de l'equip rival. Sempre. Què passa? Que n'hi ha gent que fa més ruïdo, n'hi ha gent que fa menys, n'hi ha gent que pues, te pilla el més mal educat. Sempre vos dic que els partits després de dinar, bé, se compliquen. A l'hora de sopar, tard, també, perquè la gent ve després de fer la prèvia i ve contenteta, i ve en ganes, i ve motivada. I s'estan generant aquest tipus d'històries. L'altre dia va haver lío. Li van tirar una botella o del Betis i se va girar a celebrar. I en gos en l'últim només encara. I és el que hi ha. Per això, clar, què passa? Pues se generen controvèrsies, se genera malestar i n'hi ha mal rotllo. Però bueno, res que no passi en altres camps de futbol, que ha passat sempre i que passa molt. Així no passava? Pues no, passava ben poc. o perquè tenien més paciència, o perquè no hi havia tanta rivalitat, o perquè la gent venia d'una altra manera. Ara ha hagut tampoc tant, no? Però sí que és veritat que n'hi ha enganxons i n'hi ha mals rotllos, i la veritat és que se tindria que buscar una manera de solventar-ho. Però és difícil, perquè en l'Iarral diuen, claro, jo fico les entrades a la venda i no puc, com tots els clubs, tu ara mateix, tu si vols anar a veure en el Bernabéu, pots comprar entrades. En el camp del Barça pots comprar entrades, en el camp del València pots comprar entrades.
L'únic que te dic jo, que si jo vaig a un Liverpool United, a Anfield, en mitat de la grada del Liverpool, en una camiseta del United, normalment no acabarà ahí el partit.
Claro, però això demostra de la bona gent que n'hi ha, sí. Igual que si tu vas a camps que te diria jo, no entres. Però bueno, és el futbol, està muntat aixina. I així la gent, pues, tenim cert aguant fins que acabarà un dia mal. I ho pagarà just per pecador, perquè vindrà un que mai arma el lío i com està la gent calenta, la pagarà ixe. Però si te toca el típic que ve així, ja va arrencat i damunt és mig idiota, pues te monta un lío que pa què. I el que te ve, com dius tu, que se senta ahí, no diu res a ningú, veu el futbol, la sua camiseta, el fill o la filla o la dona o un amic, i quan s'acaba el partit s'alça i diu, bueno, pues hasta la otra y me voy, perquè n'hi haurà de tot, no? N'hi ha gent que va bé i veu el futbol bé i n'hi ha gent que no. Però ara els dies van vindre, bueno, a haver certa controvèrsia.
Sí, no, o sigui, hi ha vídeos per xarxes socials que alguna cosa t'ha de veure.
El Gol Sud, sobretot. Bueno, doncs això, que els que estan ahí no són de reventa, són de venta de web, de venta de socis que tornen el carnet i després de gent que deixa l'abono. Però que en Lliga normalment hi ha moviment el dia del Madrid i el Barça. I després en la Champions League, si venen gent en pasta que vulguin comprar, com sempre venen...
És de demà.
És de demà. Espere que no n'hi has galió i que vagi bé. Lo de Miami, el lío està, com diu la porta, en què ell diu que va cobrar, perquè està tieso.
I doncs, també ho podrem compensar amb els ingressos que tindrem en el partit de Miami. No els teníem pressupostats i això representarà uns ingressos que segurament compensarà amb escreix el que vam deixar d'ingressar per jugar al Johan.
I en quant als ingressos de Miami, no he contestat exactament a la pregunta.
Els ingressos de Miami no li podem contestar encara, perquè la Lliga ens ha d'informar en detall, ara hi ha previsions, ens ha d'informar en detall quins seran aquests ingressos. Però li puc assegurar que seran molts més dels que tindríem si el partit el juguéssim a Villarreal. Perquè el partit a Villarreal, si el juguem a Villarreal, no ingressem res. Aleshores, el que tinguem a Miami, doncs serà un ingrés que no està pressupostat i que podrà compensar els ingressos que no hem tingut en el Johan.
Bueno, lo que vos deia, ara mateixa, lo de Miami encara no està tancat del tot, és a dir, no és 100% segur que se jugue, perquè encara se té que tancar de manera definitiva. Unes mostres d'això. El Barça no sap encara com ni de quina manera va a cobrar. Els clubs van a cobrar. De on? Jo crec que del patrocinador o del tipo que porte l'evento, no? Que és una empresa que es diu...
Bueno, és Relevant, que és el amo de los Miami Dolphins, que és el amo del Hard Rock Stadium.
Pues dice amo. El amo. Claro, jo, per la part del Villarreal, crec que estan immersos en una història que ells creuen. Claro, després jo és que escolte algunes coses que diuen, no, però si solo se juega una vez en la vida, ¿pa qué coño va el Villarreal si no va a ganar la Liga? Es que la part de que quiere ganar la Liga és el problema de la Liga. El problema del Villarreal, vos explique sempre, és que el Villarreal pensa en ell, que és el primer que té que fer, com tot Cristo pensa en ell, com la Porta pensa en el Barça i no en la Liga. La Porta, la Liga i la Porta, vamos, puf, li dona igual, igual que a Florentino. A Florentino la Liga li dona igual, igual. Mentre li piten expulsions com la de l'altre dia, el resto li dona igual, igual. Claro, el Villarreal pensa en ell i després pensa en el seu entorn i en l'entramà d'empreses del seu entorn i el que pot superar per al club anar ahí. Però bueno, és una història que un dia, si voleu, discutim i no discutim. En el que està, claro, en esta història el que ho té més difícil és el Villarreal. I a dia d'avui encara està a la espera, perquè diu, no, encara no han dit res, no han dit res perquè està com la Porta, perquè la Lliga, Tebas, encara no ho té tancat al 100%. I mentre no ho tinga tancat al 100%, claro, el Villarreal no se pot ficar a contratar avions com si no ho hubiera mañana. Perquè els avions, com vos dia, no dius, guarda'm un avió i ja passaré. No. Es guarda'm un avió, no, ja. Otro. Saps? I aixina... pagando contando. I això no se fa d'un dia. I jo veig que en el Villarreal deuen de començar a estar un poquet pensant, hòstia, això o ho fan ja, jo crec que esta setmana és crucial. Si no, veurem com acaba. Però és una percepció meua, eh? Perquè, claro, no és anar a jugar allí, buenas tardes, aquí estamos, jugamos ya hasta mañana. No. Pel Villarreal no és això. Pel Villarreal és manejar-se i mobilitzar una infraestructura i després la tornada dels diners i totes aquestes històries. I coneixent-los, estem a 20 d'octubre, no?
20 d'octubre. Que dos mesos queden.
Dos mesos. Vamos tarde. I vamos tarde perquè la Lliga va tarde. Claro que el Villarreal s'ha pujat a este barco, però que el que conduís el barco és Tebas i que ara està pendent de que Tebas ho solvente. I a dia d'avui jo veig que van tard. Però anem a esperar a veure cap on va tota aquesta història.
Stephen Michael Rose és l'amo de...
Este patirà per arribar a fin de mes, no?
Este viu de sobra, este viu de sobra. Este viu quan s'ha col·lapsat d'Amazon ni ha patit.
Mare de Déu, senyor. Tornem al partit del Betis. 2-2. I això que anava és 2-0. La veritat és que el Betis i el Villarreal ara mateix jo crec que estan... Bueno, els últims rivals que has jugat... Lo bo del Villarreal és que ara mateix està en equilibri i mirant-li als ulls al Madrid, a la Juve, al Betis de Don Manuel, que és el millor Betis que se recuerda en tiempo...
Al Tottenham,
y al Tottenham,
al Atlético, pero nos falta la alegría.
Nos falta algo. ¿Qué nos falta para guañar a esos equipos? Por ejemplo, el otro día. ¿Por qué en 2-0 se te escapa, Marce?
El partido ha tenido alternativas, muchísimas, demasiadas para lo que nos hubiera gustado a nosotros. Nuestro inicio no fue el deseado, el mejor, en el aspecto defensivo. Creo que esa primera acción nos generó algunas dudas. Y primer cuarto de hora el Betis fue superior y pudo habernos metido algún gol. Esa acción fue muy bueno, pues pudo, a lo mejor no muy clara porque no llega, se llegó a rematar, pero igual parecida a una de Buchanan con Tani, pero la podíamos haber evitado. Luego hubo otra segunda también y creo que nuestros inicios, primer y segundo tiempo, debieron de ser mejores. Después, cierto es que creo que la última la media hora hasta el final, ahí sí ya estuvimos bien y fuimos superiores y generamos tres y el gol, pero tres muy claras. En segundo tiempo también empezaron mejor ellos. Luego, en una gran jugada, metimos el 2-0. Y lo que tenemos que mejorar es evidente que cuando te pones 2-0, a los dos minutos no te puede meter el 2-1 el rival. Además, en un contraataque muy sencillo, con mucho espacio, donde hicimos una vuelta lenta y no bien ejecutada. Y a partir de ahí todo se iguala, pero luego sí que estuvimos, yo creo que bien. Concedimos poco. Y luego pues la última acción es una acción donde estamos 3 contra 3, queremos finalizar la acción, caemos al suelo y luego volvemos, y volvemos bien. Pero luego cuando tenemos el espacio ganado, pues lo soltamos. Y ahí pues jugadores de nivel nos metieron el segundo gol en el descuento, minuto 94. No puede sucedernos esto. No podemos encajar dos goles y no podemos conceder esas dos ocasiones, una después del 2-1 y otra con el 2-0. Y es algo que comentamos. Tenemos que seguir un plan porque el Betis siempre está en el partido. Puede tener momentos brillantes y mejores que nosotros, que los ha tenido en este partido, pero siempre está en el partido. Sí que digo que nos duele mucho por ir ganando 2-0, pero creo que el empate no es un resultado injusto. Porque el Betis también tuvo sus ocasiones y quizás el empate es lo más justo.
Per a Marcel, l'empat és el més just. Què diuen els números, Rubio? Perquè és veritat que el Betis
va generar. Sí, sí, mos va generar molt. La posició 60-40 per a ells, 16 remats assats per a ells. És veritat que a porteria són 3 remats per a cada equip. En corners també mos guanyen ells 6-5. O sea, realment en números va haver un moment que el Betis mos va sometre.
Sí, sí, és veritat. Home, és un bon Betis, va traure a Lo Celso, té futbolistes de bon peu, s'associen bé al voltant del partit. Jo crec que el Villarreal, la segona part, li va costar i sí, fer mal. A Llozé no va eixir fi, Gerard sí que li va donar opcions de pegar la volta i de córrer i d'eixida, després va decidir mal Solomon en aquesta pèrdua en l'última jugada, quan estàs 2-1 i ja estàs aguantant bé defensivament. Encara que el Betis rematava molt, li costava. Per a Don Manuel, vamos, el Betis va mereixer guanyar, y va a saber remontar, y va a saber hacer todo casi
todo. Sí, yo creo que el punto es más que merecido. Primero, como usted dice, enfrentamos a un rival muy difícil en su campo, que todavía no había perdido ningún punto, había ganado todos sus partidos. Comenzamos un primer tiempo en que fuimos superiores, que tuvimos ocasiones para haber convertido, y terminamos en esa última jugada, una pérdida de balón innecesaria, nos costó el 1-0. Eso los hizo ellos en el segundo tiempo poder manejar más el partido. Es un equipo que además espera atrás y que tiene muy buenos jugadores técnicamente muy dotados, así que son muy peligrosos en la contra. Se lograron poner 2-0, pero creo que el equipo sintió que estábamos haciendo las cosas bien y que a través del juego íbamos a poder empatar el partido. Por suerte lo logramos, quizás goles anteriores que eran más fáciles de concretar, no se concretaron esas dos últimas. Y un empate que por la manera como por el momento que se consiguió al final me deja muy contento, me deja más contento el juego del equipo, que vuelvo a reiterar, enfrentamos a un gran rival en su campo y creo que los que fuimos protagonistas del partido fuimos nosotros.
Ya Podiro ya que le deja contento, collons, como van a celebrar el Rubio, vamos, Cousillas estaba agenollat dins del camp pegant uns crits i celebrant el gol. Això és bo, hòstia, que te tinguin ganes de guanyar-te i que sàpiguen que és difícil guanyar-te i que celebren una victòria, un empat, que no és ni una victòria, un empat en aquesta manera és evident, o sigui, algo bien haces, no? Està clar, algo ben fet, però és una llàstima que se t'escapara això, perquè l'avantatge, com diem, haurà sigut...
De 9 punts i ells 15.
Claro, és que són... I el gol a veratge, que pot ser decisiu, és que va ser decisiu hasta final. Jo ho veig molt igualat, Veig un molt bon Betis en un molt bon equip. Jo crec que tenim més fons d'armari nosaltres, és a dir, nosaltres tenim, a l'hora de canviar l'equip a llarg plaç, jo més veig a nosaltres més fiables, per exemple, no veig que tinguin la capacitat de mitjos centres que tenim nosaltres, ells tenen, jo diria, la zona de creació i de dalt, jo crec que tenim millors davanters nosaltres, jo crec que ells tenen millors mitges puntes, ells... Lo Celso, Isco tenen esa capacitat, no, d'ahir d'associar-se i de fer ese perill, però bueno, anem a veure com acaba esta història a llarg plaç. La veritat és que una cosa és bona, com va dir Don Manuel, i jo crec que és així, van voler jugar a dos dels millors equips de la Lliga. És un partidón, el Villarreal-Betis de l'altre dia és un partidón. O sea, veure el nivell de futbolistes que havia, a com se va jugar, en el ritme de joc, en els futbolistes que havia, sincerament crec que vam estar bé i que va estar un partit, un molt bon partit, i Pellegrini ho reconeixia.
Bueno, lo acabo de decir en otra entrevista, justamente creo que son dos equipos que se dedican a jugar al fútbol. Yo creo que la Liga Española necesita justamente equipos que den espectáculo. Villarreal mejor o peor, nosotros momentos mejores, momentos peores. Son dos equipos que están siempre mirando la portería contraria, que no están simulando, no están cortando el juego y trabajan mucho también por el espectáculo, así que sin lugar a duda que Villarreal, además con la calidad de los jugadores que tiene y el momento que está pasando, es uno de los rivales más importantes y, como usted dice, también dedicado a jugar y no solamente a intentar sacar resultados.
Ara ve quan la maten, claro, si mos haurem dedicat a fer el mama i a no jugar i a caure en terra i a fer con Lo Celso, que pareixia que li havien pegat un tir, o sea, pareixia que la veda estava oberta ese dia i que en vegada un tor li havien pegat a ell, perquè vamos, se va quedar allí a veure si rebuscaen el penal perquè li havia tocat un poquet ahí el hombro, li havia rosat Pau Navarro. Marcelino lamenta això. Una, que contra el Betis tienes que acabar les jugades, si no mal.
Betis, si no finalizas jugadas tienes un problema, porque muchas veces dejan descolgados los dos extremos, jugadores muy hábiles y muy rápidos, más un delantero que también se mueve muy bien, y más a lo mejor un media punta. Y luego les hace llegar el balón con muchísima velocidad. Como os decía anteriormente, esos primeros 15 minutos creo que nos incomodó esa primera acción, porque fue una acción muy sencilla, pero muy mal ejecutada defensivamente. Pero luego sí que nos asentamos. Y lo que estaba claro era que nosotros, con un tipo de juego, generábamos siempre peligro. Les generábamos peligro. Empezamos a generar peligro y, como digo, tres claras y algunas más que tuvimos. Esa celeridad para finalizar la acción después del 2-0 nos costó cara. Cuando teníamos que haber dado una pausa porque no había una situación de pase clara. Bueno, pero son lances del fútbol. Yo estoy muy, muy contento con el juego del equipo, con el trabajo realizado. Enfrentarnos al Betis, que también es un muy buen equipo. Y sí que me sabe mal, lo que lo único que me sabe mal es haber encajado dos goles y la forma de encajarlos, aunque también en líneas generales creo que concedimos en exceso.
Pues este es Marce y esta es la resaca del Betis. ¿Alguna cosa más del Betis y escotema Moleiro? ¿Qué te quedes? ¿En qué? ¿Que Moleiro va a estar bé? ¿Que van tornar a veure Gerard? ¿Quin mes va a estar bé?
Bueno, yo pensé, a veure, pese a rebre dos gols, yo pensé que Arnau ja comença a fer coses de bon porter. Li recordé la primera eixida d'Isa del Cucho que aplega ara i no fa falta, que si arriba a fer falta no mirem-nos que menys o menys. Després en la segona part també té una parada molt bona que la toca lo justet en la mà per a que no entre.
O sea que Goleiro ja, Ciutat de Lucena sí, i poc més.
Sí, no? Demà jo Arnau, sí.
O sea, el amigo Goleiro està la cosa complicada, eh? Claro, és que si ja... No sé... Pareix, no? Que Marcelino ha decidit que és titular el bon xic este i que ja no va haver res més, no?
De moment és Arnau, el porter.
Sí, sí.
Per cert, tercer partit més vist d'aquest dia, el Villarreal Betis, quasi 200.000 espectadors.
És que és un molt bon partit de futbol. Nos tenia que donar això. A part dels pesats i dels que diuen d'ahir estan donant bon pel sac en la internet, quedeu-vos en això. Que és futbol, que mos van fotre en l'últim minut i que vam eixir tots calents, però que després fas l'anàlisi, va ser un molt bon partit de futbol, va haver un bon ambient a l'estadi, no van guanyar de milagre, ells ho van celebrar com si haveren guanyat la Copa Europa empatant el que demostra el nivell competitiu que tens tu, ells són un dels millors equipos, bueno, i damunt, dimarts, ve el City, no me jodas. Moleiro, se lamenta de lo que diem, claro, és que no podem deixar escapar. Mos va passar en Vigo, te recordes? En Vigo mos foten els dos punts en la última i ara contra esta gent.
Bueno, yo creo que competir mejor el partido, porque al final teníamos un 2-0 en casa contra un rival directo y no se nos puede escapar los tres puntos así. Yo creo que tenemos que competir el mejor el partido, sobre todo en los minutos finales, no llevar a esa precipitación un poco que hemos tenido todos. Y bueno, ya no se puede hacer nada, corregir ese error que hemos tenido y ya por el martes que tenemos otro partido. Sí, vi como Santi me miraba de reojo, yo me quedé parado y me dio un buen paso atrás y bueno, la empujé, tuve suerte de meter gol y a seguir a por más. Sí, todavía queda mucho, hemos puntuado, que bueno, que ahora hay que hacerlo bueno en el siguiente partido de liga, consiguiendo o intentando conseguir los tres puntos. Lo que te digo, nos vamos con sensación amarga porque teníamos la victoria en casa, no ha podido ser. Y bueno, de la manera que ha sido, pues te vas un poco mal para casa. No he visto la jugada repetida, pero bueno, si no lo ha decidido así el árbitro es porque no era falta. Si no, el VAR lo hubiese llamado, imagino. Y bueno, ahora tenemos que no queda tiempo para lamentaciones. El martes tenemos otro partido y hay que ir a por él.
Pues sí, el martes tenemos otro partido y hay que ir a por él. Per lo tant, deixem la resaca del Betis. Per cert, portem 11 partits seguits sense perdre a casa. Des que mos va pelar nuestro Real Madrid, hem empatat contra Athletic Club i Real Societat. Van guanyar els 4 últims partits de la Lliga passada. Hem guanyat 4 de Lliga i hem empatat contra el Betis. I mos ha empatat la Juve. Tu creus que contra el City mantindrem el invicto?
Jo espero que demà fem un bon partit.
Home, jo també, però te pregunte. De l'1 al 10, nivell de dificultat, és el pitjor rival que vas a rebre en casa de tots els que han vingut, el més difícil? Este City?
Hombre, el City en la Lliga Espanyola, no sé si el líder, però entre el 1 i el 2 estaria segur.
Diguem que estaria així. Bueno, tu estàs el 3. No?
Sí, sí.
Vale, vale. O sea, tu eres el 3, no eres el 14. És que, claro, me falta per saber, perquè jo La Premier, ¿cómo es que te diga? Pues no, más ente a Borela. La Champions de Vegan Kwan. ¿Vosotros qué el veu? O sea, este, yo sí que recuerdo el City de Guardiola. Sí, no, ¿cuál es el City de Guardiola? Vale,
lo de el line de la Champions, que era una cosa perfecta, ya no es, pero... Pero eso... Tens que fer un molt bon partit demà. I damunt, te dic, Haaland té un promedio de 1,75 gols per partit en lo que va de temporada.
Vale, vale.
I si només mires els últims 10 partits d'ell este any, són 2 gols per partit.
Bueno, també Mbappé és un avió i és molt bo i és una bèstia, no? I amb jo contra ell també mos ha marcat, és veritat.
Anava a dir, bueno, pues sí, perquè Messi i Cristiano li feien 6 a l'Almeria o al Córdoba i també tenien esos ratios, però...
No, no, vamos, lo de Messi i Cristiano... 6 vides de que viure Haaland i 14 vides de que viure Mbappé per fer el que feia Messi i Cristiano. 6 vides, eh? En la vida tornaràs a veure futbolistes del nivell de Messi i Cristiano. En la vida. O sea, de la continuïtat, de la fiabilitat, de la capacitat i del nivell, en la vida. En la vida. O sea, impossible. Que sí, que són molt bons, que faran molts gols, també juguen equips que fan molts gols, però el fet i ser tan diferencial d'un i de l'altre, jo no lo veo. Haaland és el més proper que n'hi ha, no? Haaland i Mbappé seria el més prop a Messi i Cristiano que van viure, no? Veurem si així és capaç de fer-lo. Per cert, l'última volta que va vindre el City així, jo crec que és un dels moments més tristos que jo recordo en el Villarreal. Per a mi és una de les derrotes més tristes, més xungels. És una bona manera de revenjar allò, no? Aquell 0-3 que mos va rebre el City... Mos va deixar fora ja de la Champions, fora de poder entrar en la repesca d'Europa League. Van perdre 4 de 4, van perdre tots els partits en aquell grup de la mort del Múnich, del Bayern Múnich i del Nàpols. Però sobretot va donar la evidència de lo que en aquest moment eres tu i de lo que eren ells, no? I sobretot aquell
dia... Bueno, i ells encara estaven en construcció del projecte, realment.
Sí, però bueno, ja havien gastat pasta i eren un bon equip. Ja aquest any... Crec que no el siguen guanyant
sí, no,
la Lliga,
no? No, és ixe, perquè el mateix dia que el City guanya la Lliga és el que el Villarreal va
claro, i s'any guanyen la Lliga, que era l'Italia este, l'entrenador, no?
Mancini.
Sí, que estava Agüero, estava Balotelli...
Balotelli té anècdotes bones, busqueu-les sí, per internet sí. Que té...
Ah, i matros què passa? Doncs pues aquell Villarreal, mira...
Diego López, Mario, Català, claro, Musacchio, Gonzalo...
Era per aquest partit, era Mario... Català, Musacchio, Gonzalo...
Borja Valero, o acaso de Guzmán, Marchena, yeah. Hernán Pérez i José Lu.
Dal està esmort. Demà pararem en José Lu. José Lu tenia 20 anys i va jugar titular perquè ese partit estaven lesionats. Marco Rubén, Nilmar i Rossi. I Rossi en el genoll partit. Tu, ese any, el teu gran descalabro, tu baixes perquè Rossi se trenca el genoll. Si Rossi no se trenca el genoll, tu hagués tingut un davanter que ara ha fet 10, 11 gols... I en això t'hagués salvat. El Saragossa se salva perquè fitxa el xupete suazo ixe.
Home, i perquè les últimes 4-5 jornades passen coses paranormals.
Demostra-ho. I allò no era el futbol moderno, era el futbol de tota la punyetera vida.
El City, per curiositat, era Hart, Zabaleta, Xavi, Company, Clichy, Yaya Touré, De Jong, Nasri, Milna, Silva i Balotelli.
Vale, mira. I ese City havia fitxat a Yaya Touré, que era el millor del Barça. D'aquell Barça que ja estava Messi jove... Yaya Touré era el millor, i el fitxen. Tenen Agüero, que Agüero ahí era un dels millors davanters del panorama futbolístic mundial. Tenen a Balotelli, que ese Balotelli era un bon Balotelli. O sea, no era després del Cabra Loca. Estava Cabra Loca, però ahí encara era competitiu.
Lo de encendre una bengalança a casa crec que és en el City, eh?
Sí, sí. Però bueno, ese chaval ahí estava
era molt bo, era
en el
molt
seu
bo.
Nivell. Després, Company ha jugat tota la vida i ha acabat sent el capità i ha sigut l'home més important. Zabaleta, en aquella selecció argentina, era Zabaleta. Hart, el porter, era un molt bon porter. No sé, 0-3 mos van arrear.
Demà està en el cos tècnic el germà de Yaya Touré, Colo Touré, que mos va vindre en l'Arsenal en la primera semifinal.
49 sobre les dos. Pues demà veig City i estaria bé tornar-los la pilota i guanyar-los, perquè aquell dia mos van guanyar, mos van deixar tocadíssims i ja l'equip anava sin frenos i pa abajo.
Ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Hola, em diuen Marina. I el meu com company Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori Mestre Goteri.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria, vaig a classes de dansa i m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori Mestre Goteri.
¿Ese paseíto en barco? For you. ¿Un cursito de buceo? For you. Si este verano te lo has dejado todo para disfrutar de un auténtico veranito for you, tu menú for you de siempre ahora te cuesta menos. Disfrútalo simple, doble o triple desde solo 3,50. Precio especial por tiempo limitado. Si veranito for you, menú for you.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate la segunda gafa progresiva Mo de regalo. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1,000 modelos, solo en Multiópticas.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
I com diem, deixem un poc la lliga, ja vindrà perquè el propera parada i fonda és Mestalla, Camp del València, eh? Que poca broma, això va, és un no parar, és, estem ahí ficats en tots els balls, en totes les històries.
Ahí també hi haurà algú que la nòvia serà del València i el nòvio del Villarreal.
Bueno, estan venent entrades, perquè l'agrupació de penyes va a Mestalla, Camp del València, s'estan venent entrades a banda, no sé quanta gent se desplaçarà o què. Del partit contra el City, el protagonista no es un altre que Esteban Chi, que un día le van a donar un balón de oro y va a dir això.
Bueno, con 17 años hice las maletas rumbo a un sueño, a ir a Villarreal para conseguir un sueño de jugar en Primera División. Jamás pensé que todo esto podría llegar. Y recuerdo un día en el que dije basta. Recuerdo llamar a mi padre llorando, con la sensación de que todo había acabado, de que había invertido toda mi vida para conseguirlo y parecía que el sueño pues se me desvanecía. Y recuerdo que él me dijo, si hemos llegado hasta aquí no vamos a tirarlo, ¿no? Vamos a tirar la toalla, vamos a hasta el final, vamos a apretar y desde ese día cambió mi mentalidad. Hasta...
Este Rodri, que en 16 anys va vindre a la ciutat esportiva del Villarreal perquè era baixet i grosset i perquè en l'Atlètic Madrid no jugava. En un any i mig va canviar la fisonomia. Primera, se va estirar d'una manera brutal i després d'un any en el que li va costar molt, i així explica el per què. Perquè en la residència no se va adaptar, no estava entrant a jugar, no sé si perquè no se va adaptar, entonces no jugava bé o no jugava bé i per tant no se va adaptar. Un dia li ho preguntarem. Però va estar un pas de deixar-se, vull, de tornar-se'n a casa. I va aguantar. Va aguantar en el Villarreal i a partir d'ahí ja la història la sabeu. Va anar al Roda, després va anar al Juvenil, després del Juvenil va pegar el salt al B i després del B en molt poc de rato, ja estava en el primer equip. I després, pues, en el primer equip, de la mà d'Escrivà va jugar tot l'any i ja va vindre l'Atleti del Xolo i se'l van portar i després el van vendre per el doble perquè se n'anava per molt poc, però hi va renovar perquè cobrarem i demà torna. Avui no ha entrenat Rubio, eh?
No, a veure, sap mal, òbviament, però futbolísticament al Villarreal li va bé que demà no estiga Rodri.
Qui juga per Rodri quan
sí,
no juga?
Anava a dir, està provant a Nico, que no és Rodri, i Kovacic crec que torna de lesió, entonces veurem, igual aposta per Kovacic, que sí que és una miqueta més corpulent, però veurem qui juga ahí des dos, si Nico o Kovacic.
Vale, Rodri no jugarà, però Rodri sí vindrà. I vindrà perquè el Villarreal de futbol jo crec que li prepara un homenatge com cal, com Déu i com toca. Crec que merescut i crec que la gent de Villarreal de futbol també tindrà ganes de veure a Rodri, de saludar-lo i de que ell rebrà el carinyo de la grada, no? Perquè, clar, o sea, este xaval és baló d'or i s'ha criat així. L'Atlètic Madrid va estar, pues això, hasta el primer any de juvenil, que també se va criar allí. Però el pas de xiquet a home i a futbolista realment el pega així. El pas definitiu, el club que fa a Rodri jugador de futbol és el Villarreal. El que li obre la porta per a pegar el salt el que li diu confia en tu i tira avant, i després el que el porta a la primera divisió. Això és evident, no evidentíssim. Per tant, jo crec que ell, són 5 anys així, està agraït per això, i per això, bueno, pues, demà serà un dia, crec que especial per a ell i especial per a tots. En lo esportiu, s'obre el meló de com anem a jugar. N'hi ha una cosa que és evident. Qui parla en roda de premsa?
Ayoce.
Pues, per lo tant, si no n'hi ha un descalabro final, Ayoce juga.
Sí, i després, a veure, per exemple, està provant a Stones de lateral dret. Pues igual és un dia per a... Claro, és que no sé si Buchanan el vol a la dreta per a defendre a Doku, o igual té renta ficar-lo en l'esquerra i percutir per una banda en la que el lateral realment és un central no molt ràpid, com és Stones.
Vale. I Pepe, de què jugarà? Si torna a Ayoce.
Jo el fico davant, en Ayoce.
Jo el ficaria a la dreta. I si està bé Mikotadze, jugarà Mikotadze i Ayoce dalt. Pepe a la dreta i a l'esquerra com Comesaña. I en el mig, Pape Gueye i Thomas Partey. No?
Pot ser.
Bueno, no sé. Avui li ho preguntarem. Avui parla Marce. Ells ja han entrenat, ja està en camí d'Espanya. A les 7 parla Pep. Justet en hora de tertúlia, a veure com ho apanyem. Així en l'estadi. Claro, és que jo tinc dubtes de partit gordo, mig del camp gran. Thomas, Pape, Comesaña una banda. Comesaña és intocable. Necessite percutir, Pepe a la dreta, i si no Pepe dalt, a Comac a la dreta, o Bucan a la dreta perquè li treballa i li dona més físic. Ayoce juga, qui li acompanyarà? Està bé, Mikotadze no ho està. Pot mantindre a Tani, que li dona aquesta força a dalt com per buscar balons en velocitat i de complicar-li la vida al contrari.
Preparar algo especial per a parar a este de davant.
Ahí és que pot tornar Foydia, que l'altre dia va fer tota la sessió de treball. És arriscar en ell. No és arriscar. Vamos, a Haaland intentarà, crec que...
Claro, és que jo crec que tens que tindre un tio que intentar tindre un tio tot el rato.
I si serà Veiga.
Vinga, les pentetes.
I si serà Veiga. I si serà Veiga. Jo crec que el Villarreal si té un defensa, i per això l'ha contratat, és este moment, pa estos partits. Però bueno, siga com siga, el partit té lo seu.
Que això que al final, que redeu que anem a veure a Haaland en el poble.
Sí, sí. Que a voltes a algú se li oblida aquestes coses, eh? I Haaland ve així perquè n'hi ha que invertir, n'hi ha que gastar, n'hi ha que apostar, n'hi ha que fer un bon equip, n'hi ha que anar a la Champions League i totes aquestes coses, que no ve de broma, que no ve de gratis, que no és un regal, que no toca una loteria d'on va, pues que vaya Haaland a Villarreal i que lo vean, com si fora el circo, eh? Llega el circo a Villarreal, tots els xiques del poble a la porta del poble perquè entra el circo una vegada l'any i vore el passar. No, així el circo ve tots els anys, tots.
¿Te apasiona el mundo del arte? ¿Quieres un espacio donde pequeños y adultos podáis soñar, crear y descubrir al artista que lleváis dentro? Lo tienes. Llega a Villarreal, mi primera obra de arte, de la mano de la maestra y artista Marianne Sacco. Déjate envolver en la magia de la pintura, la cerámica y la escultura. Vive la estimulación temprana de las capacidades artísticas. Crea tu portafolio de artista y participa en la gran exposición anual de pequeños y grandes creadores. Inscripciones abiertas. Más información en redes sociales o en el 601-628-807. Mi primera obra de arte. Llama ahora y reserva tu plaza. Estamos en carretera de Honda 95.
¿Tens un xiquet o xiqueta amb necessitats educatives especials? Coneix el projecte Xicaes de Fundació Caixa Rural Villarreal. T'ofereix teràpies individualitzades, atenció familiar, acompanyament a les famílies en la introducció del comunicador, respirs familiars, dansa i acompanyament aquàtic. Més informació en fundacióCaixaRural.org. 43 famílies ja confien en nosaltres.
¿Siempre has soñado en cambiarte la cocina? Ahora es tu momento. En Big Mac Pepe Arenós encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes, ahora es tu momento.
Big Mac Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Ale, que són les 3. Que ràpid expulsen els rivals del Madrid últimament, eh? Que ganen els àrbits d'entra de pressa. Però bueno, és així, eren expulsions. No sé si la de Santiago Mourinho ho era, però tot el món diu que sí, que era segunda amarilla. Torna Mourinho, no?
Sí, al lateral.
Bona notícia. Bueno, Pau no ho va fer mal, eh? Va haver moments que el va veure patir, però claro, és que també li va tocar a Abde, que no és mal, que no és bon client. A veure, que el xaval està creixent, que és jove, que està aprenent, que està en la L, i que estos partits no són fàcils. Però mira, Baixir, jo diria que va patir per moments, però al final va complir un partit aprovat, un B, i això que li queda. Això és el que el farà créixer i el farà ser millor futbolista. Crec que, vamos.
Demà Mourinho tindrà ja Doku, si no a Sabina, aquí del Girona.
Que són les tres, tu. Que a les set tornem. Si voleu estar, claro. Adeu.
Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.